Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, encara estic, que no sé molt bé com va això. Com esteu? Benvinguts a un nou episodi de Mossega la Poma, amb una mica de delay de dies perquè hem hagut de coordinar-nos i no estàvem del tot coordinats. Però bueno, avui ja estem aquí amb l'amic Raül Arribas i l'amic Ludo, que ara els posaré. Em reservo la disponibilitat de poder fer la presentació en solitari, tranquil·lament i sense interrupcions. El Ludo s'està mossegant les ungles. I avui parlarem, si tot va bé, perquè tenim quatre punts i no sé si ens donarà temps de parlar de tot, de l'èxode de X a Blue Sky, de que aquests dies estem veient moviments en la cotització de Bitcoin que bueno, són rellevants i val la pena que comentem, cosa que ja ha passat en el passat, per altra banda. Tenim pors i temors pel nou mandat de Trump, el proteccionisme i les conseqüències. I un tema que apuntava en Raül i que també he trobat super interessant, que és com estan injectant noves vulnerabilitats al codi d'empreses hackejant ChatGPT i similars. Sí, tenim temps per parlar de tot això i d'altres coses i, òbviament, de les propostes mosseguis. I ara sí que afegeixo... No vaig afegir-los. Els deixaré en barbecho, ¿vale? Els deixaré... Com es diu en barbecho en català? Ara no em surt la paraula. Bueno, els deixaré en hall mentre es poso la segona falca, quan toca, que toca ara, ¿vale? I després el recupero. Vinga, benvinguts. Aquest és l'episodi 606 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ei, ets un bandarra!
Es diu Guaret.
Es diu Guaret, és veritat.
Guaret, gràcies.
Es diu Guaret, però ens has deixat aquí, aquí en el Guaret, i ja està bé, tu. Muntarem una tractorada o alguna cosa.
És el que més li agrada de llarg, és el que més li agrada de llarg d'Streamjar.
Li has donat en el punt.
És la killer feature pel Tomàs, és poder fer aquestes entradetes.
Ja està, o sigui, ja no cal discutir més, sí, ens quedem amb l'ànec aquest i ja està.
Brutal.
Mare meva. Escolteu, us explico una cosa.
A més, se li veu la cara, que ho gaudeix.
Mira, per tocar els collons a Tomàs.
Agafa calma i tot.
Mira, per tocar els collons a Tomàs vaig explicar una cosa que no està en el guió. ¿Vale? Aquesta setmana...
Ara ja m'és igual.
Ja t'és igual. Aquesta setmana he estat parlant amb un hacker, que té un hat blanc, negre, grey, se'l va posant i se'l va traient, d'aquests que es dediquen a agafar i a fer bounty hunters, a agafar book bounties, d'aquestes empreses que diuen si trobes alguna vulnerabilitat en el nostre sistema, en el nostre software o en
les nostres empreses.
De vegades... Diguéssim que està una miqueta...
Una cosa que faci altres coses, però fer això és molt blanc.
Però una de les coses que m'ha explicat és que ells, per exemple, doncs, tenen algun exploit d'aquests, és un rootkit que com tu executis en un Windows el programet aquell que ell et dona, doncs automàticament en el seu ordinador li obre un shell de la teva màquina. I es veu que estaven polint aquest programa, i li envia ell amb un company seu per Telegram. I de cop i volta se li obre una finestra de rootkit, vale, d'una tal Ami als headquarters de Telegram. Vale? O sigui que... Llavors, ell no estava ni intentant atacar els headquarters de Telegram, ell obre el rootkit.
Vols que et digui que crec de on crec que se li va obrir aquella finestra?
Caga, la senyora Ami va agafar i va executar.
No. D'una màquina de laboratori que deuen ficar en sandbox qualsevol cosa que passa pels sistemes de Telegram i ho analitzen. Bueno. I posar Amy perquè deuen ser l'usuari que nunca fan servir.
Sí, sí, em, jugaria tot,
un dit, em jugaria un dit vostre, no meu, que, no, no, és que allò era una execució dins d'una sandbox. O sigui, no em crec que una persona ho executés a Can Telegram. No m'ho crec, t'ho dic en sèrio.
Bueno, ell, amb ell, se li va, ell va enviar l'exe per al Telegram i se li va obrir el...
Això sí, perquè deuen tenir sandbox allò executant i fent testing de qualsevol cosa que passa pel seu sistema.
No, però més que ara simplement és a dir que ell va enviar un fitxer amb un amic seu, amb un company
i
de
també
feina
dic
seu,
que,
i algú va executar aquell fitxer. Sí.
No, i també et dic que algú a Telegram de cop i volta li apareix a la IP d'aquest senyor amic teu, sabent que aquest, perquè el que fas en un lab és que tu executes l'exploit
sí,
i el primer que veus és veure on va.
Sí.
I em verà molt bé. Va aquí, vale? Nic, a la llista. I estic seguríssim, és que... És igual, estic seguríssim sí. Que és
no,
així.
No,
vale?
No
vull entrar més diria, detalls.
Però a mi em va ser, la part relevant no és que ell es fiqués en la màquina de la Amy aquesta, sinó el fet que això que ell envia un fitxer i que algú a Telegram Headquarters sigui un sandbox o sigui la senyora Amy, home, executa aquesta aplicació.
Perquè estic segur que qualsevol executable que passa per la xarxa l'analitzen i la forma d'analitzar-lo és sobretot si primer li fas un anàlisi i veus que és una mica sospitós, l'envies una sandbox, l'executes i veus on es connecta. Home, però vull dir, això fa qualsevol empresa de ciberseguretat, eh? No?
Sí,
el cas de Telegram ho fa a escala, però òbviament, perquè és un monstre, però
sí,
que al final és com les empreses de ciberseguretat.
Aixeques una imatge, executes i aquesta imatge està tota en memòria i la vas planxant.
És la forma que tenen d'analitzar moltes...
fet, ara ja fa unes... Ara ja fa unes setmanes, gairebé mesos, un dels anuncis que posa Leo Laporte en el This Week in Tech és una empresa que el que fa és que et dona honeypots as a service. És a dir, bàsicament et foten a tu tens una xarxa local i el que fa és que t'hi posa honeypots. És a dir, bàsicament doncs, coses que semblin doncs, com a recursos interessants per un possible hacker i que en realitat són honeypots per detectar que t'ha entrat algú. I que això és, i ara ja no ho fan ni com una cosa doncs, que et farà un tècnic en seguretat i que t'ho muntarà.
No, home, però és com lo de rootkits.
Que t'ho munten com a service, direct.
Però que fa molts anys que els rootkits els venen per 4 duros i se'ls busquen.
Sí.
Això està el paraula aquest de comoditzat, que ve de commodity en anglès.
Sí, comoditzat.
Això fa molts anys que està així,
eh? Però el que no s'havia comoditzat ja as a service directament és el fet que tu puguis ja posar els honeypots. O sigui, posar recursos o màquines virtuals en la teva xarxa que semblin màquines de persones perquè amb vulnerabilitats obertes, doncs perquè els hackers vagin a picar allà i sàpiguen...
Jo estic segur que això ja existia, segur. Eh? No et sé dir
no,
quin...
Jo no ho he vist anunciat. Jo no ho en el meu cercle no
ho he vist. Una altra cosa és que sigui una cosa com pel públic general com el del Leo Laporte. Eh? No, això
però
no
ara
no,
ja
però vull dir que a nivell de serveis
en feina...
Clar,
té molta gent Enterprise i té molt d'això, però
és que els oients,
com a producte, mira, no sabia
els oients i els que visualitzen els podcasts de Leo Laporte o són molt techies o són molt Enterprise, cada vegada més. De fet, és així que ell ha hagut de repensar una mica el model de negoci.
Recordem que en la mateixa sèrie Silicon Valley, en un dels episodis, un dels geeks està mirant el This Week in Tech a la pantalla. Es veu a la pantalla i en la pantalla es veu el programa de This Week in Tech, que es van quedar tots, mira. Amb qual, que ja fins i tot cuiden, en la sèrie està prou bé com per dir què estaria mirant a YouTube un tio d'aquests.
Aquest, Marc, aquest nivell, no sé si això també passa, coses d'alguns capítols, alguns episodis o pel·lis de Star Trek, no? Que heu comentat alguna vegada, que els americans són capaços d'arribar a aquest nivell de friquisme detallista que comencen a configurar quan un producte és una obra mestra, ¿vale? Perquè arriben a uns punts brutals.
Bueno, perquè al final això pot ser dos motius. Un, que segurament no és aquest cas, però un és product placement, o sigui, l'empresa paga o el servei paga o el producte per sortir allà.
No, jo crec que en el cas de...
No, que dic que en aquest cas segurament no.
Els van avisar i que heu sortit.
Sí, que en aquest cas segurament no. I l'altre simplement perquè qui fa la sèrie o la pel·li o el que sigui, pues és una temàtica exacta, està fent allò perquè és d'aquell mundillo, perquè li agrada i, per tant, sap com trufar al final tot perquè quadri. Això és com quan va sortir Matrix, es va parlar molt que l'exploit que fa servir la Trinity a un dels moments inicials de la peli és real. O sigui, l'exploit que fa servir la Trinity que executa, que busca una vulnerabilitat de, no sé, de Unix o de Linux, no me'n recordo quin dels dos era un exploit real. Això és perquè al final qui està escrivint això o qui van buscar per fer això, pues,
és del mundillo.
Sap del mundillo i es preocupa. O a Interstellar, al forat negre, que és una representació el més realista possible amb el que sabem avui en dia. Per què? Pues perquè els que estaven fent la peli eren molt friquis i van buscar, no me recordo el nom, del... No sé si és Premi Nobel o no. Ja sabeu qui dic, el físic aquest que és molt famós, a més, que va agafar amb el seu equip van treballar en el model de com representar, com veuries tu com un humà un forat negre amb disc d'acreció si estiguessis orbitant al voltant seu. I va sortir aquella cosa tan rara i tan guai que s'ha quedat amb l'imaginari popular i que és realista. Llavors està molt guai.
En canvi, bueno, també en algunes pel·lícules, amb no tanta sort, ha sortit fragments de codi en pantalla que després, quan ha sortit el Blu-ray, aquest codi s'han pogut treure captures de pantalla, s'ha vist el que era i es veu que eren coses absolutament absurdes. O sigui, Hello Worlds i coses així. I què m'estàs ensenyant aquí com a programa?
Típica peli de hackers dels 90.
Exacte. I és clar, en el moment que passen a Blu-ray, de cop i volta doncs, hi ha prou definició com per poder intentar veure el que hi ha allà dintre. I, evidentment, clar, amb les sèries de Netflix i amb totes aquestes coses que ja venen amb 4K, qualsevol cosa que surt en una pantalla ja saps que hi haurà algú que congelarà la imatge i que es deixarà el contingut. Que ja fins i tot ja ho veus algunes sèries que ho fan, que t'ensenyen un text que surt 2-3 frames, que després en van parlant, però que allò ho han deixat allà dintre i ja saben que hi haurà el que pararà, que ho mirarà, que... El que tu deies, això de trufar el contingut. Bueno, ara ja et deixo tirar.
Vale. No, no, està bé, que tinguem una intro de 20 minuts. Total, només queden 20 minuts.
Doncs ara quan et digui que jo crec que hauríem de començar per l'últim tema dels que has dit i tot pel primer.
No, em sembla bé. Perquè...
No sé quin és, però em sembla correcte.
No el de les vulnerabilitats que s'injecten al codi d'empreses, hackejant ChatGPT i similars que... És que està agafant rellevància, Raül.
Sí, això se'n diu LLM injection. A veure, hi ha el de la SQL injection, hi ha una cosa que és prompt injection, és a dir, que tu puguis agafar i crear, per exemple, en un document teu, si tu saps que hi haurà algú que pot ficar el document aquest a dintre d'una consulta doncs, de Claude o de ChatGPT i tu puguis ficar alguna cosa d'enginyeria prompts per trencar-li i que no estigui bé. Però el que fan moltes empreses, ja van començar-ho a fer a principis de 2023 i fins i tot abans ja hi havia empreses que sabien que com que hi ha aquestes aranyes que van agafant i buscant contingut per internet, doncs van començar a intentar ficar coses que es quedaran en el dataset d'entrenament d'aquests models i que amb el prompt adequat tu puguis activar per fer algun tipus de
sí. Jo els casos que havia vist, que a mi em semblen bastant enginyosos, i és com utilitzar, o sigui, és com jugar a un joc amb unes regles molt complicades, però estudiar-te-les bé i veure com treure profit, és que el que feien era, per exemple, tu tens una llibreria, doncs sigui de Java o de Python o el que sigui, i tu agafes la llibreria de bot, la modifiques i li fiques un exploit teu, o sigui, li fiques algun tipus de codi maliciós dintre de la llibreria. I llavors el que has de fer és convèncer a alguna LLM, sigui Copilot, sigui ChatGPT, sigui el que sigui, que la llibreria bona, la versió bona és la teva. Saps què vull dir? Llavors què passa? Que quan algú està fent servir Copilot o ChatGPT o qualsevol LLM perquè li ajudi a programar, clar, al final, quines tasques li demanen normalment les més repetitives? Doncs des de documentar el codi, importació de llibreries, fer-te com el wireframe, tot l'esquelet del codi per després tu ficar com la lògica més complicada
dins. Algú tan simple com un pip install, o sigui,
clar, llavors què passa?
Si has de fer servir aquest mòdul, per fer això has de fer servir aquesta llibreria i has de fer pip install i et dona el codi al pip install. Si el pip install, en comptes de ser l'estàndard, és el teu...
Exacte, o els imports o moltes coses. Llavors, al final, estan fent servir això i a més és molt cabró perquè tu com a... Si tu és qui està fent servir, ara mateix és molt difícil que te n'adonis. Necessites eines que t'analitzin la versió de les llibreries, que també d'això també n'hi ha, però vull dir que necessites ja com un pas extra que t'identifiquen que no t'hagin colat una d'aquestes. Però em sembla molt enginyós, o sigui, de cabrons de merda, però vull dir, però molt enginyós jugar a dir no t'intentaré enganyar tu. Aniré a l'LLM, aniré al GPT, aniré al bot que t'està ajudant a programar
i confiaràs en l'LLM.
Clar, i el convenceré, perquè l'has de convèncer, clar, tu no rebentes ChatGPT, tu no entres a OpenAI, sinó que tu, com al final són sistemes que aprenen, És el dataset. Tu el que fas és convèncer-lo de que la llibreria bona és la teva.
Però és que, i això és tan senzill com obrir un projecte a GitHub i posar les instruccions.
Però has d'aconseguir que molta gent... Clar, però al final és com és un tema... Has d'aconseguir que molta gent et referenciï perquè el bot cregui que el bo és el teu.
Amb una botnet... Tens una
clar, botella, no, no, sí, sí, per això dic...
Usuaris, però que... dones estrelletes al teu exacte. Projecte, li dones exacte. Pes i automàticament ho tens. A veure, ara com molts desenvolupadors estan pràcticament, qualsevol desenvolupador productiu està fent servir eines de tipus Copilot,
que per no, mi la millor Marc, que vius una miqueta en un món molt aïllat, que es fa servir, sí, dic pràcticament qualsevol desenvolupador... Sí, no, ja t'ho dic jo que ni de conya.
Ni de conya.
Ni de conya, bueno, perquè hi ha doncs 30.000 no. concerns dintre del món empresarial que tu en el teu món no tens. Però hi ha 30.000, no diré red flags, però yellow flags, que fa que la gent vagi amb peus de ploma en segons quines coses, per molt que l'eina funcioni, eh?
No, no, però en aquest cas, si tu, per exemple, fas servir Cursor, que és una versió de Visual Studio Code que porta un Copilot molt millorat, una de les coses que hi ha és que han incorporat un div. Algo tan tonto com un div. És a dir, quan tu li dius al model i m'has de tocar coses, doncs ella diu, mira, el codi que hi havia abans és aquest, te'l poso en vermell, i el codi que et posaré és verd i l'has d'acceptar. I la gràcia és que si tu estàs disposat a dir no, és que t'acaben de donar 4 cas de codi i tu l'acceptaràs en el teu projecte i no te'l miraràs i no te'l llegiràs, tens un problema. O sigui, ja no entres ni com a desenvolupador. La idea és a dir, a tu et proposen un codi i tu pots anar mirant línia per línia sí. El que t'està dient.
El problema, però, Marc, és que quan, en una empresa, per exemple, quan tu fas un producte tecnològic, tu el codi que fas no viu en aïllament. Al final, gairebé tot el que fas es relaciona amb altres microserveis o amb altres mòduls del teu món, o com ho tinguis muntat. ¿Vale? Llavors, perquè aquestes eines siguin realment útils i eficients, han de tenir accés a tot el teu. Sí, i sí, aquí però... és on entren tots els consens de les empreses. Perquè, per una banda, o tu muntes, si tens els recursos i tens l'enxufe amb Microsoft i tot això, pots muntar una instància, llavors fas que aquest Copilot o el que sigui aprengui realment de lo teu, però amb la seguretat que no sortirà fora, i tot i això hi ha 30.000 clàusules, o si no, és molt complicat poder-la treure a partit, perquè sí, si tu fas un side project tu a casa teva amb coses, està superguai. Si ja et dic que l'eina en si funciona molt bé. Però el tema és que quan tu estàs, jo què sé, tu estàs construint, és que no sé, per posar un exemple on jo hagi estat, a Glovo, si qualsevol cosa que feies, al final es relacionava amb altres mòduls.
Llavors,
si el codi no s'accés allà, no pot
això,
ajudar.
Raül, passa a Raül? Totes les empreses.
Ah, no, clar, empresa, Raül, per això dic.
La meva empresa, la propietat intel·lectual més important és el codi que es fa servir per damunt per poder gestionar centenars i milers.
I vosaltres, que treballeu per tercers, encara és més exponencial el problema, no, perquè cada client té la seva aplicació, la seva sí. Codebase... I
el que passa és que nosaltres oferim un model de servei propi i el codi és nostre. ¿Vale?
Sí.
No es fa servir Copilot. No es pot fer servir. Sí. I no es pot fer servir, tot i que tenim instància pròpia de Microsoft. Uh-huh. Per fer coses. No el fem servir. Però per aquest desenvolupament ara... no el fem servir.
Però penseu una cosa. Ara com ara, si tu fas servir Cursor o algun dels clones open source que ja han començat a sortir, ¿vale? El que té el Cursor és que tu li fots tota la base de codi del teu projecte, és a dir, tot, estem parlant tots aquests milers, aquests centenars de milers de codis, milions de línies de codis del projecte de la teva empresa, les especificacions de tots els microserveis, totes aquestes coses, pots, i et fot una base de dades d'embeddings i tu
que,
tens
sí,
el model
que
parla
no
de la
teva
base de codis.
Que jo no dic que no es pugui fer.
Les empreses
que
no,
si
jo estic utilitzant projectes open source molt
sí,
grossos,
Marc,
parlo amb tota
sí,
la codebase.
Que t'he dit que l'eina ho fa. El que passa és que no es vol per temes de propietat intel·lectual de les empreses. No és correcte. Un tema de l'eina. Ja t'he dit que l'eina és molt bona. T'estic dient
però
que
si
es fa servir
tu,
molt menys del que
però...
tu creus, perquè fora del mundillo en el que tu et mous, hi ha un altre tipus de preocupacions i de...
Sí, sí.
Ja et dic, de... És que em surten les paraules en anglès
vegada...
i no vull començar a deixar anar paraules, eh?
Sí, però, cada vegada que un client nostre ens demana un template de Terraform, entren en marxa el nostre equip legal.
Segur.
No.
Segur. És que és delicat el tema.
Les empreses amb codi privatiu, qualsevol exposició, per mínima que sigui, del seu codi, és que, a més, és la clau importantíssima del seu negoci, més enllà de les persones, és supercrític. No l'exposen.
El curso te'l pots muntar contra una instància de l'AMA 3.1.
Sí, sí, sí.
Clar, sí, sí, però llavors no és més feina i la majoria d'empreses... Però la majoria d'empreses, a dia d'avui...
Contra OpenAI va contra el teu, la teva instància de l'AMA 3.1 i s'executa en local.
Que sí, però que la majoria d'empreses avui en dia no fan aquest esforç extra de tenir gent, primer que sàpigui fer-ho, com en tingui, escalar-ho i pagar el cost que deu tenir, que no tinc ni idea de quin és. Dic que a dia d'avui no està passant. Si ja et dic, però no és un tema de tecnologia de l'eina, és un tema que té moltes implicacions en el món empresarial,
però, evidentment,
que des del món més acadèmic o més de laboratori o més simplement pur tequi, que és el que ens mola a nosaltres, molts cops se'ns passa per...
La primera hòstia se la van portar Samsung, que estaven fotent un projecte de microcodi i al cap d'un any el Copilot escopia el microcodi de Samsung. Has de saber que està... Però avui en dia ja tenim eines tipus Copilot que en comptes de connectar-se contra això, contra el GPT-4 o contra Claude Sonnet, doncs el connectes contra un Llama o el connectes contra un Mistral o el connectes contra alguna, un Quen.
Ja et dic que
hi ha models
arribarà,
molt bons de generació de codi que pots executar en un Mac.
No que arribarà, però això ara m'estaven recordant de quan es van començar a popularitzar serveis com GitHub i aquestes coses. Anda que no corrien claus privades de AWS per GitHub i es liava i es filtrava codi per tot arreu. Això amb els anys es canvia, moltes empreses van fer les instàncies privades de GitHub o de GitLab o de qualsevol altre tipus de sistema de control de versions. Vull dir que això al final evolucionarà. Només et deia que tu has començat dient gairebé tothom ho fa servir i només volia posar una mica una enmienda a la totalitat inicial.
A tothom a qui li deixen.
Exacte. Això sí.
Si et deixen fer-ho servir perquè l'augment de productivitat és
bestial. I clarament, en els entorns open source, els entorns acadèmics, sí. Perquè té tot el sentit, Marc.
I empresa petita i mitjana, també.
Anem avançant. Tenim el tema aquest, que no sé...
A veure, i en els grans ojos que no ves, ben que agrada que trepitges,
Sí, sí, jo també. Perquè les
grans... Aquells sistemes d'evitar leakage de dades a dintre del...
A les grans és molt complex tenir control de tot. Perquè hi ha milers i milers de persones, cadascú pensa en un cap i en un cul. O sigui que
però hi ha unes normes i jo aniria amb molt de cuidado de saltar-te segons quines coses, que pots buscar un problema.
Sí, totalment. Sí. Èxode d'X a Blue Sky, que se n'ha parlat molt aquests dies. L'Albert Cuesta ha explicat moltíssimes coses a Twitter i a Mastodon i a tot arreu. Molta més gent n'ha fet articles. No sé si voleu comentar alguna cosa. Jo he vist que molta gent ho ha fet, fins i tot gent que no està en el meu cercle de les meus hobbies o de les meves coses habituals. I coses que m'han sorprès, per exemple, el món de la radioafició, que hi havia gent a X, a Twitter, ha marxat a Blue Sky i ho ha informat a YouTube, per exemple, i m'ha sorprès, no? Americans.
És que coses funcionen, aquestes coses funcionen així una mica com manada de búfals, O sigui... Sí. Ja ha degut ell. Jo vaig entrar si estem a Blue Sky perquè m'agradava més i ara podem parlar si volem, Però... Al final és una cosa que, al final, com en el seu dia, el WhatsApp ara em sembla que és ubicu, de fet, o sigui, tothom ho té. Al començament, gairebé ningú tenia, de cop i volta, van passar a escoltar que tothom... això que és el WhatsApp. I res, en qüestió d'un o dos mesos, l'adopció va ser espectacular. I aquestes coses funcionen així. És una cosa
s'atura.
Que és un degoteig, es comença a parlar, et va sonant, i després no saps mai ben bé per què, hi ha com una mena de tsunami o de que el castell de cartes comença a caure, i llavors, clar, tothom li diu no, has de venir perquè jo he vingut, pup, 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 i es multiplica. També va passar amb Telegram i amb Signal menys, però amb Telegram al seu dia també, de cop i volta, Telegram, tothom rebia no sé quantes persones al dia, com que Telegram t'avisa, fulanito ha entrat a Telegram, menganito ha entrat a Telegram. Va ser escandalós, cada dia a mi m'entraven desenes de contactes a Telegram, simplement pel boca orella, perquè al final es va xerrant i la gent va entrant, i jo crec que amb això ha passat una mica igual.
Però una cosa, dimensionem-ho, el Blue Sky ha arribat ara a l'activitat diària que té la mateixa activitat diària que té Facebook Threads, que és irrisòria.
Però també tinc en compte que el Twitter, que jo crec que al final, és veritat que es parla molt, que és per un tema d'aquella via, és veritat, el Twitter des que va agafar Elon Musk, o sigui, el contingut, es va obrir les portes a que qualsevol pogués dir qualsevol burrada, d'acord? Cosa que per la gent que defensa la llibertat d'expressió li recordo que qualsevol societat, la llibertat d'expressió té límits.
Són legals.
Vale? Si tu vés a Berlín i fes Heil Hitler, a qualsevol carrer, i després vés dient que vols llibertat d'expressió. T'ho dic, perquè la gent a vegades se li infla la boca
això,
amb això.
Però això s'estableix legalment.
Sí, però sí, no. Però vull dir que dic per la gent que diu no, és que bla, bla, que no sé què de la llibertat d'expressió.
I en Valtònic, la gent que diu això, no sé quants anys es va tirar a Brussel·les
sí,
perquè havia...
Però, carai, és. No, és que no vull posar d'exemple l'estat espanyol. Sí, no vull posar d'exemple l'estat espanyol, però...
Sí, la llibertat d'expressió només és la seva llibertat d'expressió, no la
correcte. Dels
altres. Això s'ha de, això de, fins i tot, sí, si creus en la llibertat d'expressió, n'has de creure fins i tot quan altres diuen coses que en absolut t'agraden.
Exacte.
I sempre i quan no sigui un delicte dir-ho. Per això vull dir que la llibertat... Si tu pots dir coses i dir-ho és un delicte.
És o sigui, que la frontera tingui... de la llibertat d'expressió és el delicte. Per això a Alemanya, com tu dius, l'apologia del nazisme és delicte.
Hòstia, ara com que he dit, com que he dit això, ara ve si YouTube et fot un strike. Exacte, l'incitació a l'odi en aquest país, en teoria és contra col·lectius minoritaris, però tu només que diguis alguna cosa en contra d'un cos de forces de seguretat, o sigui, les policies o l'exèrcit d'Espanya, veuràs tu quan et dura la llibertat d'expressió. Però bueno, el que anava. Jo crec que sí que segurament hi ha un tema d'això, de Musk i de que va entrar tota la gent d'ultradreta i tot això. Però és que, a més, des de que Musk va entrar, com que recordem el procés, que el procés va ser que a Musk un jutge el va obligar a comprar Twitter perquè va fer el bocamoll a Twitter...
Va dir que i com... sí i no...
No, va dir que sí i que el comprava per no sé què i jo el compro. Això va disparar, no me'n recordo si va disparar o va enfonsar Twitter a la borsa, no me'n recordo. El cas és que llavors es va voler anar fent enrere i ja sabeu que als Estats Units la SEC pues, al final el va cridar i li va dir no senyor, vostè no és un anònim, quan vostè diu aquestes coses això afecta el mercat i al final van a judici i el va obligar
a
comprar.
Ja ha tingut bastants problemes d'això, amb Tesla va tindre problemes que sí, el van tindre un temps que estava fora de CEO.
El van fer fora de CEO.
Sí, clar, perquè el problema que ha tingut sempre és que és un boca-xancla i clar... Sí.
I amb cripto ja anava jugant amb foc, que al final se salvarà, perquè encara sembla que el president sigui ell d'Estats Units i la SEC canviarà de dirigent i tot. Però vaja, que amb cripto també anava fent la boca xancla per internet movent preus i s'estava jugant amb foc. Però bueno, jo crec que el principal problema que té Twitter des que el va agafar Musk és que precisament pel fet que va sobrepagar moltíssim per culpa de fer el bocamoll, perquè recordo que al final va acabar pagant un preu d'acció molt més alt del que tenia en aquell moment a borsa Twitter, ha intentat monetitzar-ho com fos. I una de les maneres que ha monetitzat és obrint a bots i tot de tota mena. I Twitter s'havia convertit en una plataforma que era impossible. O sigui, si tu només estàs allà per llegir els tuits que fan altra gent, primer, si aquella gent no té el blue check i paga, no els veuràs, i això t'ho puc dir jo, si jo amb el meu compte o amb el compte de tots els Blitz té, no sé si tenia ara 3.000 o 3.000 i pico seguidors. Quan va començar això, el número de views del teu tuit va caure en picat perquè no paguem. Però en picat. El meu compte de Twitter amb 500 i pico, que ha tingut sempre 500 i pico followers de sempre, o sigui que són reals, si jo ara vaig i faig un tuit, dos dies després tinc entre 10 i 15 views. De 500 i pico.
Vull dir que això al final... abans no passava. Això no passava.
I això abans no passava. Per això dic que
estan,
al final...
algú està començant a observar, i ho he llegit en un parell de tuits, que sembla com si a Twitter estan ajustant l'algoritme precisament per contrarrestar això.
És que és escandalós que si no pagues, Twitter t'ha invisibilitzat. Això per una banda, però segon, o sigui, si tu segueixes gent que paga Twitter i et vols informar, és que automàticament a cada tuit, quan vulguis veure reaccions o contestar o veure que ha contestat gent, tot són bots. Bots i, o sigui, bots de liar-la políticament, barrejats amb bots de suposades senyoretes amb molt poca roba, que resulta que els hi agrades moltíssim tu, perquè t'han vist i tu els hi agrades moltíssim. O sigui, és impossible. O sigui, llavors, al final, jo crec que la gent, si és això, al final hi ha hagut com un clic, la gent se'n va perquè està farta de que està tot tan a lo bèstia per intentar perdre els menys diners possibles que ha convertit la plataforma en no usable. És que quan va passar allò de la Dana València, va haver-hi un cas que a més que es va documentar, que hi havia uns bots indis que pel matí criticaven Perro Sánchez i per la tarda, o al revés, pel matí estaven en no sé quin tema polític de la Índia, tots, i per la tarda tots estaven criticant Perro Sánchez. O sigui, és que vull dir...
A qui et pagui perquè facis la crítica. Jo ara ho acabo de comprovar ara, en el meu perfil. Estic tenint ara unes promitges 130-140 impressions per tuit dels tuits recents. Alguns fins i tot, no dels retuits que faig, els tuits on, que els escric jo, entre 150 i tal, 2.400.
Clar,
el que passa és que no sé quants d'aquests de seguidors són seguidors de veritat. Vale, hi ha alguns seguidors d'aquests que són senyores lleugeres de roba que han decidit seguir-me. Perquè
però posa't en el pitjor, però posa't en el pitjor cas. Quants has dit que tens? 2.500, no?
2.500.
Vale, pitjor cas, la meitat són vots. Que no ho són, perquè en algú no com tu la meitat no són vots, però la meitat són vots. 1.250.
No, acostumen a... són gent que fa de temps que hi són.
Per això, ens quedem amb 1.250. D'aquests 1.250, suposem, jo que sé, que una meitat estigui fent servir la pestanya per a ti. Per molt que s'ha dit que no es faci servir, vale? Són 750. Com d'allà passes a ser-hi algú? I he fet dues assumpcions ultrageneroses. Que la realitat segur que segur que molta més gent fa servir la pestanya la teva, no la de per a ti, sinó la de following, i que moltíssima més percentatge del 50% teus seguidors són reals. Què està passant aquí? Pues que com que no pagues, no et treu.
No surts.
És que te'n vas a qualsevol compte. Busca un compte que tingui el blue check amb els mateixos seguidors que tu i tu mira. Perquè t'informa les views i tot això, sí. I les interaccions i tot, al final, són gairebé totes falses. Són tot bots. Ja sigui per donar-te la raó, per insultar-te, per muntar fullón, o per dir que qué guapo eres, estoy aquí muy aburrida en Xangai. Llavors crec que s'ha juntat tot i que per això al final
Cuesta,
la gent marxa.
L'Albert Cuesta feia diverses reflexions. Primera, que era una fugida hipòcrita. I jo crec que té raó. ¿Vale? Perquè, per exemple, hi ha mitjans que han dit que me voy i en canvi els periodistes...
No marxes, perquè els teus periodistes encara hi són.
El Raül s'ha quedat congelat.
Sí, però m'escolteu?
Sí, t'escoltem. No t'has quedat amb una cara aquí com de circumstàncies.
De circumstàncies.
Espera, que parlo la càmera i la torno a encendre, però no sé què ha passat.
Vale, també deia... continues fent cara de circumstàncies, Raül.
Bueno, pues trec la càmera una mica i després ja la torno a posar.
Vale. Se t'escolta bé, això sí.
Vale.
Hola, David Acacio, que el tenim aquí veient-nos en directe. L'altra cosa que va dir el Cuesta és que marxar per marxar... Sí, si ens mirem el model de negoci, i jo no estic a Twitter, i mossega la poma tampoc per decisió unilateral meva.
Perquè fa molts anys vas decidir que marxaves i estava...
No, Mastodon, sí. El que deia l'Albert Cuesta es deia, a veure, primer, que la majoria de gent a Twitter no té el flag del seguiment horari, no? Sinó que té el flag de l'algoritme aquest de Twitter. ¿Vale?
Tu em sembla el que et dic jo, canviar... el per a ti. Sí.
Sí, el per a ti. Això una. Dos, al final, el model de negoci, més enllà de que un és dirigit per Trump, per Musk i l'altre no, el model... Sí.
Ja ho has dit bé, perquè últimament no saps qui és qui.
No saps qui és qui. Bueno, però més enllà, el model de negoci i el format que hi ha darrere és el mateix. No canvia. Blue Sky o Twitter són empreses privades amb software privatiu. És mentida que Blue Sky sigui federat com és Mastodon, perquè avui precisament teníem problemes perquè no hi cabia tothom. I això vol dir que no està federat. ¿Vale? Anava caient perquè no està federat. I al final, la moderació, el bon rotllo, en fi, tota una sèrie de coses no passen perquè són models de negoci iguals. O sigui, som controlar l'algoritme i controlar qui veu.
Però no estic d'acord, perquè dic la caiguda d'usabilitat i d'utilitat de Twitter és per tot el que ara permeten fer que abans...
Per l'afegitó.
Jo estic, ja dic, estava a Blue Sky, ja estava abans, perquè a més amb el programa de futbol americà fa temps que intentem que la gent vingui, i ara cop i volta ja ha vingut, i és com, ala, hòstia, ara penges alguna cosa i la gent contesta, que guai. Doncs això no passa, perquè això de moment ho estan controlant. Si demà passat, és veritat, podrien fer el mateix, però de moment no ho estan fent. Si demà passat ho fan, aire hi ha un altre. Saps què vull dir? Al final, el fet que sigui obert o no obert, privatiu o no privatiu, té les seves coses, que podrem, però en el cas concret del que parlem, és simplement que una plataforma s'havia convertit en un famer que vull dir, si fas servir la pestanya per tu, allò era increïble, ¿vale? Però és que fins i tot seguint la teva, amb totes aquestes polítiques de silenciar els que no paguen, potencials del blue check, que tothom pugui fer vots, perquè clar, tot aquest, recordeu que una de les primeres coses que va fer Musk és convertir les APIs de Twitter de pagament. Un usuari normal com nosaltres no entrem per les APIs de pagament. Qui entra per les APIs de pagament?
Els botnets.
Per tant, que per això els bots tenen camp per córrer i tenen via lliure al Twitter actual, perquè és com factura Musk. Però què passa? Això fa que tu com usuari humà sigui una punyetera merda, parlant en plata, i cada cop estan a pitjor.
Hem d'anar, no sé si tenim alguna cosa més a comentar, però hem d'anar
no, però per això dic que al final, o sigui, que hi ha un punt d'hipocresia, que hi ha mitjans que ho estan fent servir per senyalitzar virtut, totalment d'acord. Que hi ha molta por
sempre hi és, clar,
però sempre hi és. Però la realitat és que la plataforma de Twitter, per això, pels temes financers de Musk amb la plataforma, que està palmant pasta, però a cascoporro, pues l'ha convertit en una plataforma que és una punyetera merda per nosaltres.
Sí, però insisteixo.
Però ja ho deia Enganyet l'altre dia.
És la mateixa.
Sí, només amb la pujada d'accions que ha guanyat en Musk, amb la pujada d'accions de Tesla o amb la duplicació del preu de Dogecoin, en Musk ja s'ha pagat la compra de Twitter diverses vegades.
Però, primer, això és molt cunyadisme, perquè per començar les empreses es gestionen de forma independent.
Sí, sí, vale? Però a veure, en el moment sí, no... va ser guanyar en Trump i les accions de Tesla fotre un bot acollonant.
Sí,
i
clar.
I el doble preu.
Clar, sí, bueno, i altres més. O sigui, és igual. Assignar-li a Musk. De fet, Musk va fer un tuit de Doge fa 3 dies i el preu crec que es va moure un 3%. O sigui, crec que la influència que té Musk en això en concret està bastant diluïda.
Perquè ja va fer
i va fer un retreix total al cap de poques hores.
Ja va fer el pump and dump de Dogecoin fa...
Llavors sí. Però vull dir, però és veritat que...
Va fer un pump and dump de llibre però que al final, va guanyar milers de milions de dòlars.
Clar, l'augment d'accions de Tesla, i segurament no ho he mirat, però de SpaceX, per què és?
SpaceX encara cotitza.
Ah, dic perquè aquest home, com que entrarà al govern, i ha quedat claríssim que a més li han assignat al departament encarregat de fer eficient l'Estat, que per aquest home... Fer eficient l'Estat vol dir reduir tots els serveis públics que puguis, però seguir alimentant de diner públic les seves empreses, perquè recordeu que Tesla i SpaceX viuen del diner públic dels americans.
Totalment.
Això la gent ho ha de tenir claríssim.
Tenen, sí, sí.
Totalment.
Perquè al final SpaceX tot ho cobra de la NASA.
I està esperant a tots els plans que hi han d'agafar.
Perquè el farà ell.
Tots els plans que hi han de dotar d'internet a les zones remotes d'Estats Units que es paguen més federals, passar-ho a Starlink.
Clar, per això, si aquest home l'han posat allà, és com posar el llop a vigilar les ovelles. Ho pots fer? Sí, digues-li adéu a les ovelles. Pues ja està, aquest home arribarà allà i governarà, o sigui, farà normes que potenciïn les seves empreses. Per tant, la gent que fa inversions, que ha fet? Comprar accions de les seves empreses.
I compte que ja té previst a principis de 2025 treure borsa SpaceX, que serà millor.
Perquè farà el pelotazo, però bueno, pues això és el que disfruten lo votado, no? Que es diu normalment, pues això és el que han votat.
Però tu no l'has votat. Així...
Eh?
Tu no l'has votat.
Ja, però a mi no em retallarà servis públics.
Però disfrutaràs
igual. Bueno, només una part, eh? No estic d'acord que el disfrutem tot. Només una part. Jo, encara, avui en dia, si em poso supermalalt demà, no moriré a la porta d'un hospital.
Exacte.
Encara, eh? Ja ves que foto encara, eh? Però, encara, quan passi, com a mínim, no serà culpa de Musk.
Però aquí hi ha un problema, eh? I ara ja, diguéssim, pivotant una miqueta el problema del que està passant als Estats Units.
Un moment. Abans de pivotar. Deixeu-me que posi
la falca. Jo ja tinc la pilota agafada per pivotar, eh?
Ui, però si estàvem fent la transició d'un tema a l'altre superbé, era superorgànic.
Supersmooth, en plan,
però feu les transicions també.
Estem seguint el teu guió, al revés.
No deixeu posar les falques, o sigui que...
L'estem seguint al revés, però estem seguint el teu guió.
Ara hem de posar la falca. Que ve el Blay Frank.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
M'encanta fer d'Elon Musk. Ara els tinc allà fort. Allà no, jo els veig per una finestreta. Els veig allà, però ara no parlaran. Em deixaran fer la part de contacte tranquil·lament. A veure, primer de tot, m'ha arribat un missatge, no sé de qui era, de l'Albert. Albert se diu, després de veure el primer capítol de Bola de Drac, me'n vaig corrents a veure el YouTube de Mossega la Poma. O sigui que moltes gràcies, Albert. Mira, vaig ràpid, perquè estàvem fent la transició i realment l'estàvem fent molt bé. En Cisco DE, que ja era mecenes de la Xeta, de Mossega la Poma, ha passat de fer una subscripció mensual a una subscripció anual. vale? Que és un dels consells que vaig estar donant jo fa poc en aquest projecte o en aquest espai, diguéssim, de potenciar fins a finals d'any, que feu això, no? Que si us podeu, us feu mecenes o canvieu la modalitat o aporteu una miqueta més i així ens anirem millor a l'any que ve. I res, doncs, moltes gràcies, Cisco, i res, dir-vos a tots que la campanya aquesta de mecenatge continua activa. Si no sou, us feu mecenes, i si ja ho sou, doncs, comenceu algú que també s'hi faci. I res, torno a posar els senyors que han estat en mute momentani. El Marc tocant la guitarra, el Raül amb la càmera out.
Què hem de fer si ens has deixat aquí abandonats? Aquí gastem una miqueta el temps, tu, és el que hi ha.
Bueno, que... però així, en un minut, em trec de sobre la part de contacte i ara...
Ja ho has dit que ve el Black Friday, que el link d'afiliats amossega la poma i les coses.
No ho he dit, perquè l'afiliats cada vegada té menys rellevància i la Xeta en té més. ¿Vale? I aquest any s'ha notat tant que la Xeta és el nostre superprincipal
totalment
motor de pagament, que afiliats, bueno, està allà, si ho podeu fer i comprar a través d'afiliats, molt agraïts, però entre que Amazon paga menys i Amazon fa el que li dona la gana, i quan li dona la gana t'expulsa i no et paga, pues, en fi.
Jo aquest cap de setmana estic convidat a un dinar d'Acció de Gràcies, tot i que no serà el dia d'Acció de Gràcies, perquè tinc uns veïns que ell és anglès, ella és russa i el fill és americà, ¿vale? Perquè va néixer als Estats Units. I celebren el Direcció de Gràcies i tres o quatre veïns.
I el celebren el dia que no toca més, no? Molt bé.
Però clar, perquè no és festiu. Clar, el dia no cau un dissabte, ho fem el dissabte, ja està.
Bueno, és que no pot caure en dissabte perquè és dijous. Vull dir, Thanksgiving és dijous.
És dijous, doncs la gent,
per qui no sàpiga, el Black Friday és el Friday que va després de Thanksgiving.
El dia d'Acció de Gràcies.
Exacte.
Sí, el dia d'Acció de Gràcies és en dijous. No sé per què, però és en dijous.
Bueno, sí, perquè em sembla que és... deixem-ho estar.
Deixo alguna cosa com aquesta de les eleccions, que és en plan, el segon dijous després del primer de lluna plena del mes de novembre, alguna cosa d'aquesta.
És el tercer dijous de novembre, si novembre comença... Bueno, no sé, una història d'aquestes.
Sí, fan coses rares. Les eleccions també seves són el segon dimarts de no sé què, sí.
És com la Setmana Santa, que va amb el...
Bueno, ens quedaven dos temes.
Ara, veure, en Raül estava dient això, diguéssim, dels serveis mèdics i tot això. A veure, ara hi ha un problema i el perill en a mi, jo ja sé que tot anirà bé, trademark,
tot anirà bé, trademark, i cada vegada ens envia uns articles que fan més por.
No, exacte.
És que jo crec que va començar pensant que realment tot aniria bé. I una mica, mica la realitat.
I va dient, Marc, n'estàs segur? N'estàs segur, Marc?
A veure, un dels pollastres que són molt influents, diguéssim, a Estats Units és en Lex Fridman, que és un tio que té un podcast aquest de 3-4 hores i que a més és prou curós per anar donant el micròfon a totes les possibles parts. És a dir, que et pot convidar, va agafar i se'n va anar a Israel, sí, i va agafar i va parlar amb els tios de Palestina i després va parlar amb el Netanyahu. I, per exemple, ha tingut en Bernie Sanders fa prop. A l'últim episodi...
Un moment. No per invalidar el que has dit, que està bé, però compta amb l'acció aquest de donar la veu a tothom. No sempre és bona idea.
Has de donar la veu, però almenys intenta, així és com de vegades ens ha donat, dona molt la veu en Lilo o altra gent, doncs també...
Sí, no, ja. Només ho dic, que compta amb els axiomes, perquè m'acudeixen al cap diversos casos on no està bé donar la veu al
Lilo. Però Raül, està molt bé.
Està
molt bé que aquest periodisme naïf, tan maco i tan equànime, doni la veu a nazis i a demòcrates. És que està, és
sí, no, però estava pensant també en coses fins i tot tan, pues un cas, imagina't, un cas de violència masclista jutjat i no sé què, no sé quants, pues no li has de donar la mateixa veu a l'agressor que a la víctima, en qualsevol cas. Vull dir, en aquest cas que dius tu, estic d'acord, però compta amb els axiomes.
Així és com en Rogan, que estava el 2016 fent endorsement per al Bernie Sanders i acabat trompitzat totalment, ¿vale? Doncs el Lex Fridman intenta...
Perdona, Ludo, ara hem de fer un programa amb els nostres oients als Estats Units. Hem de recuperar aquell pendent. Perquè jo crec que fora bo...
Hòstia, no sé, potser hem de comprar uns quants antidepressius abans.
No, però millor que parlem amb ells abans de que puguin ser exportats massivament, vale? En tot cas,
ho farem a Sabadell.
Jo crec que sí, jo crec que és bo parlar.
Hòstia, que estem fent broma, però Marc ja ha dit alguna burrada molt gran d'aquest tema, eh? Ara no recordo quina, però...
A veure què fan, igual que el del proteccionisme, que és un altre tema interessant també analitzar. Però bueno, en tot cas, ho deia en el sentit de que, hòstia, molta gent ha votat al Trump. Per què? Per què ho han fet?
Sí.
Jo crec que... No,
aquest és...
Vull que et digui la meva teoria de sempre. Que perquè agafat un cert número prou gran de població, la gent és imbècil. No, i per tant, no, sempre hi ha una majoria. No. Tu te'n vas a un centre comercial, t'asseus i mires la gent que passa. La majoria de gent que passa consideraràs que és imbècil. Imbècil no. O qualsevol altre adjectiu que vulgueu posar. I això passa a tots els nivells, a tot arreu.
Que hi ha un percentatge que sí, però hi ha un altre percentatge...
I per imbècil no vull dir que siguin tontos, sinó vull dir que no
veuen
les prioritats... O no posen les prioritats on tu creus que les haurien de posar.
Però hi ha un altre punt que per mi també és molt important i és més autocrític. La gent que hem cregut sempre en el progrés, en el benestar, amb la sociabilització, algú aquí falla, perquè hi ha un col·lectiu bastant gran de persones que no han arribat aquí, o sigui, no han arribat a aquest punt. No tenen protecció social...
Però perquè l'ésser humà no és bo. Per naturalesa. Jo, la gent que diu això, jo no estic d'acord. La majoria de gent, el primer que pensa és que hay de lo mío. A qualsevol nivell, No, o sigui, a qualsevol nivell. Pensa que hay de lo mío. I, per tant, això és un caldo de cultiu molt bo, perquè segons quina gent aconsegueixi que els voti.
Has llegit
alguna vegada... L'esquerra ha fallat, parlat... Raül, que és el que jo vull dir.
Sí, has llegit alguna vegada l'assaig del senyor Cipolla sobre l'estupidesa?
No.
Vale. El que fa és una anàlisi molt senzilla. És a dir, tu divideixes la gent en quatre quadrants. Vale? Tens un eix, vale? Que seria l'eix de l'egoisme-altruisme. Vale? I després hi ha l'eix d'aportar a la societat i de, no, i de restar a la societat. Llavors, sí, ha,
ja m'imagino quin quadrant acaba més ple de llarguíssim.
El problema és que hi ha gent que és masoquista o sants que el que vol és se sacrifiquen per la resta de la gent. Herois, masoquistes, sants...
Un moment només aquí. És que jo no estic d'acord. Jo crec que és la capacitat de veure que si tothom va millor, tu aniràs molt millor.
Sí, però...
Saps? I quan dic tu, vol dir tu, els teus fills, la teva família...
Deixem donar els quatre punts.
Per cert, però per mi és un tema de vista curta, de dir, no, que hay de lo mío quan penses... No, és que... És com l'educació, Si tota l'educació millora, els meus fills viuran en un món millor. Però hi ha molta gent que aquest salt no el fa i simplement vol que hay de lo mío perquè els meus fills, jo, saps, els pugui fer millors.
Sí, però fixa't en aquests quatre quadrants.
Com el tema de la immigració...
Hi ha un quadrant... Hi ha un quadrant que seria dalt a la dreta, que és gent que en podríem dir intel·ligent o positiva, que el que fa és que s'enriqueix enriquint a la societat. Vale? Algú que treballa i que aquest treball doncs, és útil per a la societat i que reporta positivament a la societat i a més surt guanyant ell mateix. Hi ha gent que són lladres, que el que fan és que treuen de la societat i s'ho queden ells mateixos, vale? Que estarien a baix a l'esquerra, digueu, a baix a la dreta. Després hi haurien els sants que se sacrifiquen, que se sacrifiquen per les altres persones, que surten perdent i que fan perdre la societat. I llavors hi ha els estúpids, i és que perquè els altres pillin, són capaços de sacrificar-se.
Clar,
llavors,
sí,
la hipòtesi del Cipolla és que sempre que la quantitat d'estúpids... O sigui, si hi ha gent de les altres tres, si hi ha malvats, hi ha gent positiva, hi ha gent que s'autosacrifica, la societat funciona bé. Vale? Funcionaria perfecte. El problema és l'existència dels estúpids que de tant en tant, quan augmenta la concentració d'estúpids, la societat fot un pas endarrere. No, i és una miqueta això.
Sí, però si tu et fixes, tot el missatge, sigui de Trump o d'aquí, de partits com Vox, en el seu moment de Ciutadans, vull dir, de tots els partits d'aquests populistes que en el moment són de dreta o extrema dreta, perquè ells sí que són els que es busquen enriquir-se, però el missatge que projecten és un missatge de fer creure a la gent que preocupant-se del que hi ha i de lo mío. I aquí entra la immigració. Et ve a robar. O sigui, et ve a robar la feina. O et ve a crear criminalitat. O et ve a saturar el...
D'entrada és un vot negatiu, és un vot contra altres.
Clar,
i que es perjudiquen
creus...
a si mateixos votant en un ultra-ric.
Sí, però la forma...
Voten un ultra-ric que sap que
Raül,
s'hi fotrà tot per perjudicar altres. És un vot estúpid.
No se sent habitualment que diuen com tenim una natalitat de merda a Europa... O venen immigrants o tu no cobraràs la pensió, gilipolles. Això no ho diu ningú.
L'únic que parla de natalitat és l'Elon,
Sí, Sí, però és que igualment per mi això tampoc em val, vull dir, perquè no tot ha de ser utilitarisme. Vull dir, al final,
no,
gent és gent, però, vale? Però, i n'hi ha de bons missatge, i n'hi ha de dolents, i tot el que ha de fer és lleis utilitari... perquè els dolents... I que... Sí, ja ho sé.
Però posats a crear un missatge utilitari, perquè no el busques en positiu?
No, perquè llavors algú li buscarà la volta. És que aquesta és la trampa. Ja, la trampa, per mi, és que al final tot és tan utilitarista que és molt fàcil per un populista atacar el que hi ha de lo millor. A tot el que a tu et pot molestar.
I sempre a través de l'exemple i de posar una lupa miope en un cas específic que generalitzes.
És elevar una anècdota, elevar anècdotes a regles.
Em permeteu que torni darrere allò que us estava explicant de
l'experiment? No, un momentet només, que és per un comentari que havia fet el Tomàs. Trump guanya tant, en aquest cas concret, i sol passar, no tant perquè l'hagi votat molta més gent, sinó perquè molta menys gent ha voltat a l'altre partit. I a mi per mi això va en línia amb el que deia el Tomàs. L'esquerra ha fallat. És que per mi el Partit Demòcrata no és ni esquerra. Si tu jugues a ser de dretes, la dreta t'escombra. Perquè posats a ser dreta, són molt millors que tu.
Hi ha un altre perill, però hi ha un altre tema encara més escandalós, crec jo.
Sí, però vull dir, però que en el Partit Demòcrata, les dos cops que ha guanyat Trump, que ha sigut contra Hillary i ara contra Biden, o sigui, Trump estava lluitant contra l'establishment. No és el que diu el Marc, un tio que és ultraric s'ha posat a si mateix com a antisistema.
Clar.
O sigui, imagina't qui tenia davant.
Sí. Però no aneu a Amèrica, quedeu-vos a Europa.
Tenia l'establishment. I estava pensant que a la Kamala l'havien posat en allà.
Però no aneu a Amèrica.
I això fa que fa que desmotiva molt el vot que t'hauria de votar.
Si els demòcrates es presenten amb Bernie, el 2016 haguessin guanyat.
És que jo crec que aquell va ser l'error. Jo crec que allà va ser l'error. L'error més grau dels Estats Units va ser Bernie. Clar,
perquè Bernie Sanders no les escoltes i té el cap superben amoblat.
Una reflexió final. No aneu a Amèrica, quedeu-vos a Europa. Per què cada vegada guanya l'ultradreta?
Per lo mateix...
No, però hi ha un tema adicional, Raül. L'esquerra tradicional, l'esquerra organitzada políticament, quan ha arribat al poder... ¿vale?
Però què és l'esquerra per tu? Per això t'ho dic, què és l'esquerra? És que si l'esquerra és el Partit Socialista espanyol o l'europeu en general, és que estem en el mateix problema. No tan greu com en el Partit Demòcrata, estic d'acord. No estic dient que el PSOE sigui com el Partit Demòcrata de la dreta.
Però per què estem en aquest mateix problema? Perquè és establishment. Quan aquesta gent toca el poder i està dintre, què vol fer? Preservar els mecanismes que els mantenen allà.
Perquè l'establishment l'ha estat empujant. És que el problema que tenim és que tota aquella gent que arriba a dalt és perquè l'establishment, d'una manera o d'una altra, t'ha empujat allà dalt o no t'has capçat quan pujaves.
Felipe González.
Sí, però que és que la mateixa de Colau, que jo estic segur que quan va començar, es creia les coses que deia. Estic convençudíssim i que tenia l'ideal de fer-ho. Però per què quan va arribar no va fer gairebé res del que va dir?
Però la Colau va impulsar la Copa Louis Vuitton.
No, però estic dient, per què crec que va poder arribar on va arribar? Perquè en algun moment l'establishment es va adonar que no era realment un perill.
Ara, em permeteu desapilar una miqueta, però jo us anava a dir una cosa i ens hem anat per un rabbit hole. El Lex Freeman, aquí és l'última persona que convida. A Milei. Li posa el micro, li posa una traducció feta per intel·ligència artificial en el Milei, a un programa d'una hora i mitja. Vale? On el Milei agafa i diu les seves coses. A més, ho fa de manera pausada i no histriònica, perquè com que està... És a dir, no fa... sinó que l'escoltes i explica el que pensa. I llavors dius que allò és que si te l'escoltes, jo ho he fet, fa més por i tot.
Home, és que és argentí. O sigui, si un argentí no té discurs, vull dir...
I té un discurs molt bo, està molt convençut i explica les coses. Passa que després, quan analitzes el que diu, dius, compte, però llavors... El que hi ha aquí ara és el Milei, des que el Trump va guanyar les eleccions, l'han agafat i s'ha fotut una tournée per als Estats Units. I està reunit, ha estat reunit molts dies amb tota la gent que l'Elon vol agafar i posar al departament del Doge. Aquest el d'eficiència governamental que vol eliminar tot. Quin és el problema? Que molt probablement, a curt termini, aquestes mesures donin bons resultats. A curt termini. A llarg termini és un suïcidi, és un harakiri. Vale? Perquè si tu agafes i elimines totes les proteccions socials, acabaràs amb un problema molt greu. Vale? Però a curt termini si generarà puges... certes eficiències, generarà superàvit de pressupost.
I si poses arancels, saps qui acaba pagant els arancels?
Sí, però
l'única part d'arancels... La penya més pobra paga més arancels.
Sí, exacte. sí, ho paga la gent.
Estic d'acord que anirà bé al curt termini, però definint el curt termini com a supercurt.
Supercurt.
Això et gira l'hòstia molt aquest, ràpid.
Però llavors, dintre d'aquella anàlisi que deia avui, que deia el Ray Dalio, és a dir, el Ray Dalio ha enviat a Twitter un assaig en el que explicava doncs, més o menys què és el que ell creu que diu. Aquest senyor és un tio que fa inversions i el que fa és fa anàlisis geopolítics per veure com té que invertir el seu grup aquest Bridgewater en els fons d'inversió que té. I compta aquest tipus de coses i té el cap molt ben amoblat. ¿Vale? A més, si és un senyor molt gran que ja està com molt de retirada i fa una anàlisi molt fred, però al final és dir, si a Estats Units i si a Argentina a supercurt termini això funciona, vale? Hi haurà molta pressió als països d'Europa, més amb els lobbies i tota la mandanga que tinguem en grups ja mediàtics i bots de Twitter per poder empenyar aquestes ideologies i aquestes mesures perquè ens vinguin a nosaltres. I allò que tu deies, que si tu t'agafes i et fots malalt, aniràs a l'hospital. Compte, perquè ens vindrà aviat una pressió des d'allà als Estats Units. Vindrà des d'allà als Estats Units, com ens han vingut altres coses.
Però això l'estem patint ja, aquesta pressió. El que passa és que Europa, als Estats Units, amb quin avantatge juguen a aquesta gent? Amb que la paraula socialisme és Satanàs.
És Satanàs. Aquí no.
Ja no dic comunisme, eh? Socialisme és Satanàs. Perquè venen, doncs, això de la Guerra Freda i com els van anar ficant al cap. I això Europa, per sort, no passa.
I els moviments que estan fent a Anglaterra.
Sí, però per això per sort Europa no passa. I la gent a Europa, el socialisme, l'entén com l'estat del benestar, que ens l'estan, o sigui, estan apretant molt.
Ens agrada, agrada tenir-lo. Però compte fet, que no et venguin sopars, ens venguin de sopars de duros.
Sí, però de fet, ja no és que ens agradi. Jo crec que els europeus...
L'amenaça de guerra ens traurà l'estat del benestar.
No, però jo crec que els europeus...
Sí.
Jo crec que els europeus, l'estat del benestar és una mica el que creiem que ens defineix com a continent. Sí. Ens fa sentir orgullosos d'això.
Tant de bo...
Llavors, per retallar-lo, tenen molt... ens ho retallen, eh?
Doncs per tant, el primer que t'has de carregar és l'europeisme.
Moltes més excuses, i ho retallen menys. Vull dir, al final és molt més complicat que als Estats Units, que si no, a la mínima diuen, és que són socialistes, posen la foto de Fidel Castro i la foto de Stalin i pelante.
Saps com es retiraran a l'estat del benestar amb una amenaça de guerra? Aquesta setmana passada, ho deia al podcast de Haciendo el Sueco, que és el nano aquest que fa molts anys que està visquent a Estocolm, que té un podcast que es diu Haciendo el Sueco, que és superantic, doncs deia que el govern suec ha enviat a tothom instruccions de com ha d'actuar en cas de guerra, en cas d'amenaça.
És que ja tenen al costat, Tomàs, eh? És que des d'aquí a vegades ho perdem de vista, eh? Que és que hi ha una sèrie de països d'Europa que això ho tenen al costat, literalment.
Suècia, Romania, Hongria...
Imagina Finlàndia, vull dir, tota la frontera que té amb Rússia. Però això vull dir que compta... Que és que nosaltres, és veritat que ens el veiem a prop al conflicte, però molt relativament. Però hi ha penya que el té literalment... O sigui, imagineu que el conflicte estigués a França. O sigui, per nosaltres vol dir que estàs a 2 hores en cotxe. Ojo.
Perdona, a 30 minuts.
Bueno, tu sí, tu més a prop encara, clar.
Jo estic a 30 minuts.
Per això dic que compte que hi ha certes coses, que és veritat que poden ser alarmistes, però que també les entenc una mica. Vull dir que al final... Hòstia, ha de ser una miqueta... Jo què sé, a mi ara mateix em diuen que he d'anar a fer una conferència a Helsinki. Segurament hi aniria, però, saps? O, vull dir, una miqueta de dir, hòstia, saps? Tem potser massa a prop del conflicte.
Del meollo, sí. No, però vull dir que poden fer servir... Jo no dic que passi, dic que poden fer-lo servir com a excusa per...
Ho intentaran, segur. Bueno, ho estan intentant ja per desviar part del pressupost públic a defensa i ara amb la OTAN, amb tota la pressió que...
Hi ha molts diners guanyant defensa.
No ve ara del Trump, eh? Aquest discurs porten dos...
No, portem anys que ens ho van apretant, i tant.
Des de la guerra d'Ucraïna o inclús abans, sí.
I davant, ens van apretar molt amb el tema del sistema dels serveis públics. Per què? Perquè, com diu el Marc, hi ha molts diners a guanyar per moltes bandes. Llavors, aquí sempre tenim doncs, això, l'establishment intentant rascar. Però crec que a Europa tenim la gran sort de que per A o per B, perquè al final no crec que sigui un mèrit nostre, sinó que ve heretat de generacions anteriors, això ens sentim, lo de l'estat del benestar és com que sap, és nostre això, que ho hem fet nosaltres, que ho hem inventat i gairebé és el que ens defineix. I ens costa molt més que ens
entreguin,
per sort. Especialment
a França. Tenen problemes en tallar autopistes i el que faci
correcte,
falta.
Correcte. I altres països també. És veritat que a França segurament el que més, però en general a Europa ho tenim molt ficat això també a l'ADN.
Bueno,
és de les poques coses guais que tenim.
No, coses interessants, per
exemple. Però mira els anglesos, que van aconseguir el Brexit a canvi de carregar-se el National Health Service, el NHS.
Bueno,
que
mira ells com estaven orgullosos del seu National Health Service. Sí, i mira com li han les últimes eleccions al Partit Conservador, eh? La hòstia sí, ha estat... No, o sigui, una cosa que no, aquí no ens podem imaginar, eh?
Però no recuperaran el benestar de la salut com el tenien abans, Raül? És que és molt...
No, sí, ja ho sé. Però t'estic dient que això, aquí, com que és UK, ha tingut conseqüències. I bastant heavy. I a veure quants anys trigaran a recuperar-se d'això. El partit, vull dir, eh? O sigui que crec que això és una mica el que ens salva. Ja dic, no som una societat ideal ni de conya. Però crec que estem una miqueta encara més protegits contra això. Segurament som l'única zona del món, deixant de banda països ultrarics, tipus Emirats, Qatar, aquests països que al final hi sobre la pasta i són dictadures o dictablandes, com li vulguem dir, bueno, sí, o Singapur, i coses d'aquestes. Sí, perquè al final és una dictadura, però clar, estic parlant d'Emirats, però hi ha algun altre segurament és molt diferent.
El saudí,
si anem al Yemen és molt diferent. I el saudí està intentant pivotar
cap una mica com Emirats. Company, el Yemen són pobres.
Clar, sí, i Aràbia Saudí jo crec que estan intentant pivotar cap a ser més com els Emirats Àrabs que com el que eren abans.
Sí, però tenen un control molt fort, diguéssim, per els religiosos.
Sí, però Emirats...
Un interisme religiós, tenen la Meca allà dintre... I...
Però Emirats fa 15 anys o 10, també era així, i avui en dia és ultra obert en aquest sentit, eh? Vull dir, per això dic que jo crec que van cap allà, però és igual, però dic que són dictablandes perquè per molt que sembli com que guai, allà mana la família real i punto pelota. Vull dir que no cal tenir discursos populistes perquè no vas a votar, o sigui, tot això s'estalvien. Però bueno, això, excepte llocs com aquest o Singapur, o sigui, llocs molt rics, molt puntuals... Clar, tot estalvies, són molts estalvis, o sigui, al final, tot és estalvi. Crec que Europa és l'única regió del món en el que realment encara tenim alguna defensa contra això, de moment. Però la pressió serà fortíssima per esgotar-lo, està
claríssim. Són les 4, tenim hard-out molts i jo, si voleu, aniria a les propostes, que són 5 o 6.
Doncs anem a les propostes.
Vinga, no us trec fora, ara us deixo.
Gràcies, gràcies.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
En Ciner fa unes setmanes es va proposar un Mac Pro, una caixa de Mac Pro que valia 1.000 i pico euros. Us en recordeu? Mil i pico
ratllar de formatges de per ratllar parmesanos sencers.
Ja saps, ja sabies qui tenia accions de Tesla, no?
Sí, sí. És que s'avorreix entre reparar les vies i bueno, les connexions i tot. Bueno, total, que ara ens ve portar un altre clon de Mac Pro. Diu que fins i tot els hi copiava el preu i la... No, dic, l'altre dia vaig proposar un clon de Mac Pro que fins i tot els hi copiava el preu i la capacitat de ratllar formatges. Exacte. Diu, avui proposo una caixa inspirada en el Mac Pro, però no té totes les rocades de les rodes d'aire rodones 3D i tal, però continua estant molt bé i el preu, ara sí, és més assequible, uns $250. ¿Vale? O sigui que està...
Això vol dir que ja saben unes accions.
Sí. Vale, en Francesc Fabré parla de Pocket Cast, diu, companys, és que molt bona feina del Francesc. Diu, companys, encara que en teoria aquest sigui un grup per la gent de la Poma, us anuncio que ja està publicada la versió...
No,
Pocket Cast també està per Mac, per iOS.
És mentida, sí. Que són 4, que fan, xerren molt i fa molt soroll, però són 4 els de la Poma.
De fet, jo crec que la majoria d'oients no són de la Poma, ja.
Sí.
Però total, que diu, ja està publicada la versió en català, de Pocket Cast, el reproductor de podcast, que jo he traduït. I així
home,
el teniu disponible també.
Està molt bé, a més, eh? Pocket Cast està molt bé. És dels que fa molts anys que està Android i és dels guapos.
Bueno, jo tinc una proposta, perquè amb la família hem descobert una sèrie que estan fent Apple TV Plus, vale? Que ara estan començant a emetre la segona temporada i està el número 1 en el rànquing d'Apple TV, que es diu Silo.
Està molt bé, i el llibre està bé.
Està basada en uns llibres de ciència-ficció, el càsting és bestial, O sigui, hi ha actors de primer, hi ha el Tim Robbins, hi ha la Rebecca Ferguson, o sigui, hi ha el Liam Glen, o sigui, hi ha gent molt potent i està molt ben feta.
O sigui, jo vull veure...
Els llibres sí, estan molt bé i estan molt ben feta. I el storytelling està molt bé. Cada capítol és rodó.
Però que no és l'únic... O sigui, jo vull veure fins on porta Apple aquesta aposta. Perquè jo tinc la sospita que està pagant molta pasta amb Apple TV+, perquè, sobretot en ciència-ficció, és la millor plataforma de producte propi. Després està Netflix, que té tantíssimes coses, o Disney, que té les IPs que té.
Van a quantitat. Disney però, compra franquícies, però sí, en sí, quant a producció...
Però a producció, les sèries que fa Apple TV, fins i tot les que argumentalment són una estafa com fundació, però tècnicament són molt cares. Fa sèries molt bones. La de Silo està molt bé. La de For All Mankind està molt bé. La de Severance, que van fer la primera i ara faran la segona, està molt bé. I m'estic deixant perquè...
Severance, jo conec molta gent que estan... o sigui, la meva germana va dir... És un regal d'aniversari que fotin la segona temporada de Severance.
Ja us dic.
For All Mankind és un homenatge a la carrera espacial. Està molt ben feta.
Sí, però a més quan sobrepassen una miqueta el que és la carrera espacial i se'n van com cap al futur...
Sí,
són sèries molt cares.
Sí, són cares, realment cares.
Són cares, molt ben fetes, a més, amb això, amb actors bons, amb... Vull dir, i no sé, que tant de bo duri per sempre, perquè està molt guai. Però, hòstia,
bueno, tenen
cada
molts
cop
calés,
que treuen una...
I jo, però, a més, són sèries, això, dius, hòstia,
molt ben fetes, o sigui, molt cares. És que quan una cosa és cara, ho veus.
I amb actors de primera línia, sempre...
I molts per fer de secundaris, perquè el Tim Robbins, al final... no és el protagonista de la sèrie.
No és el protagonista, bueno, és la Rebecca Ferguson, que bueno...
Clar, que és la Rebecca Ferguson. Vull dir que és que al final, no és que diguis, bueno, és que agafen com un cap de cartell i ja està. No. O sigui, tu vas veient escenes i vas veient, buah, aquí saps la màquina de bitllets.
Aquest és el Jorah Mormont del Joc de Trons que està aquí fent de metge i dius, hòstia...
I els escenaris i la tècnica... Es veu car, o sigui, és que, hòstia, és que ho estàs veient i t'estan tirant els bitllets a la cara. O sigui, és en plan, és car i que està molt, molt ben fet. I per això tinc aquest dubte, de veure fins on duren, perquè ja porten així ben bé 3 anys gastant d'això.
Bueno, jo crec que aquí estan dient hi ha un... Han de justificar el valor de la plataforma i de l'ecosistema.
Sí, però és veritat que és Apple i té moltíssims diners, però l'audiovisual ben fet és caríssim, eh?
Sí.
És caríssim. Sobretot, la gent a vegades no ho sap,
però tenen moltíssims diners.
Però fer una pel·li de Hollywood és bastant més car que una missió espacial de les que enviem a l'altra punta al sistema solar. Una pel·li,
si no té retorn. Sobretot si no té retorn.
Per això dic que, ostres, no sé, jo crec que estan palmant molta pasta, no sé fins on ho voldran aguantar, però... Ja ho dic, sí, repasseu la secció de ciència-ficció d'Apple TV+, o sigui, és bastant escàndol, o sigui, hi ha coses guapíssimes.
Sí, molt xules. L'altra cosa que...
Dark Matter, una altra. És que estic mirant perquè tinc el Just Watch amb les sèries...
A mi Dark Matter no m'agrada.
Dark Matter no em va agradar el llibre, no el vaig acabar. Vaig començar el llibre, no el vaig acabar.
I a mi la sèrie tampoc m'agrada.
No? A mi sí que em va agradar.
No,
a mi m'agrada. Sí que... Bueno, però no em vull arruïar. Sí que crec que hi ha un punt on es traeixen a si mateixos el seu plantejament per poder fer avançar la història i aquí em va deixar una miqueta fora de joc, però com a sèrie, i torna a ser una sèrie cara i una sèrie ben feta. El Three Body Problem era d'ells o era de Netflix? Ara
no,
ja...
és de Netflix. És de Netflix. O d'Amazon?
O pot ser d'Amazon també. Sí,
em sembla
sí.
Que és d'Amazon que... Three Body Problem.
Però això, que tenen... Que fan coses molt guapes, la veritat, Apple TV+. En tema de ciència-ficció, sembla com que s'han especialitzat molt en això.
Vale, següent proposta. Una entrevista que es la proposa en Ramon Maria Gallar diu, pels malalts del David Gilmour, Enric Baeta li ha fet
Beato.
Una entrevista.
En Nick Beato, que és un tio que té un canal de YouTube molt popular, perquè ell és un músic, sobretot molt vinculat al món, diguéssim, del rock i de la guitarra i d'això. Ell és productor, ell és músic i fot unes entrevistes amb músics de primer nivell impressionants, o sigui... entrevistat en Bay, ha entrevistat en Gilmour, o sigui, cada vegada que hi ha algun músic potent que treu un disco nou, molts han descobert, sobretot gent que fa música així més menys pop, que l'audiència els agrada saber del procés creatiu i d'altres coses que no entenen, i seria l'equivalent el que abans era tindre o comprar un LP de vinil on que l'obries i hi havia un llibret per mig que podies mirar coses, doncs ara l'equivalent és el vídeo a una entrevista amb en Beato o aparicions d'altres canals de YouTube
i que tenen una audiència bestial. O sigui, aquest vídeo ja té gairebé 1 milió de visites.
Normal. Mm-hmm. Vale, en Ciner ens recomana un tema, bueno, una sèrie del Carl Sagan, que és curiós. Recomana, està a YouTube, són 6 lliçons magistrals que es titulen Els planetes i que estan fetes pel Carl Sagan. I això es va presentar al Nadal del 1977.
Sí, anava a dir, jo diria que l'he vist i té molts anys, això.
Sí, perquè això està dintre d'un contingut que li van carregar en el Carl Sagan, The Royal Institution of Great Britain, vale? La RIGB. Vale? .org. Aleshores, clar, trobes allà dintre un Carl Sagan fantàstic, divulgatiu, amb jaqueta de pana. Us en recordeu?
Perdoneu, el que us comentava abans del Nick Beato aquest. L'entrevista d'en Gilmour, que té una setmana i mitja a YouTube, ja porta 1,2 milions de visites.
Sí,
1,2 milions de visites, amb un vídeo de follow-up d'ell analitzant cançons del Gilmour, que té 1 milió de visites. És a dir, és que és prime time. És que és agafar, és a dir, té un abast i una quantitat de visites a aquest tipus de canals per això, i molt de nínxol. I molt de nínxol. Bé, tots els fans de Pink Floyd, doncs ens hem tingut que tragar el vídeo aquest d'una hora de David Gilmour. I el
és
nou
que
disc,
això, era Pink
no és
Floyd,
per tirar no? coets, el nou disc està bé, no és per tirar coets, però ha aconseguit que m'escolti el disco en el streaming. No, he guardat una cançó a la llibreria, vale? El disco està bé, però no és el millor disco d'en Gilmour, però fa que això és, doncs, que fans que potser no estem escoltant sempre els discos d'ell, doncs, als anys 70, doncs, ens hem escoltat el seu últim disco, almenys una vegada, i potser ens ha agradat una cançó, vale? I hem mirat si venia de concert a Barcelona, que no ve, ho sento.
Vale, doncs, estàvem amb això del Ciner i el Carl Sagan i aquestes 6 lliçons, cada una parlant de planetes, que està disponible a YouTube. En Rup ens parla d'un anell intel·ligent. Jo crec que això és fake, Rup. Però...
Perdó, que m'ha saltat el vídeo. Però no és Nick, és Rick. És Rick Beato.
Rick Beato, correcte. El Rup ens parla d'un anell intel·ligent que l'ha fet Casio i que té forma de rellotge Casio.
No, jo diria que era un fake.
Però jo també, amb un anell, però jo diria que era un fake.
Vale. Per cert, ara que has dit això dels anells intel·ligents, ostres, l'altre ja vaig començar a mirar, no n'he provat mai cap, ni he vist ningú que em porti, però crec que és el primer producte després que van sortir els mòbils plegables, que realment ara tinc moltes ganes de provar. No sé, crec que pot estar molt bé. És d'aquelles coses que em dona el nas que es popularitzarà més ràpid del que creiem, perquè al final és molt més còmode de portar que un rellotge... La pantalla ja la tens al mòbil...
Això tens raó. Mira, jo tinc l'Ultra 2 d'Apple, vale? De l'Apple Watch. I tinc un problema, i és que em resulta incòmodo per dormir.
I és que jo no penso rellotge, mai.
Però quan una de les avantatges del rellotge és que et controli la son, entre altres constants.
Vale? Per lo de la son, la gent està fent servir a l'Aura Ring. Està, sí. El producte
és que per això
l'anell.
Que tinc ganes de provar algun Smart Ring d'aquests. L'Aura és el més conegut, també és el més car, però perquè crec que és un tipus de producte que ha arribat molt en des de radar, molt sense fer soroll, i que crec que enganxarà, o sigui, que agafarà tracció molt més ràpid del que ens podem esperar, perquè, ostres, posats a pensar, vaig dir, saps? Pues potser és una cosa que sí que em posaria si realment
sí,
això
perquè,
si em dona informació real i vàlida.
Els microsensors s'han... han guanyat en confidence, o sigui, han guanyat en funcionament i en micro, en reducció micro, vale? I en fiabilitat. Vull dir que
sí, és una cosa que no molesta, al final un anell no molesta, anell per no. Això dic, és una cosa que és des dels mòbils plegables és el primer producte que tinc moltes ganes d'intentar provar d'alguna manera, perquè, ostres, em dona el nas que pot ser una molt bona idea, que pot ser molt útil.
Si em permeteu, deixeu-me tornar en el Rick Beato, perquè mireu les entrevistes que té l'home aquest, vale? O sigui, poca broma, les tinc. El Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, el Pat Metheny.
Marc, m'ha vingut al cap aquella resposta. Un moment.
En Bonamassa, en Brian May, l'Eric Johnson... O sigui, és que...
Marc, m'ha vingut al cap allò que abans, quan algú feia això a Twitter, li deien, no te lo cogeràs.
Te'n record. Per això sóc tan feliç aquests 3 minuts inicials que puc llegir el guió, perquè és l'únic moment que puc. Bueno, en Ramon Maria Gallar ens parla d'una sèrie a Netflix que jo l'he vista o he vist alguns capítols. No, és una sèrie o una pel·li? Ara no recordo. Crec que és una pel·li. Sí, és una pel·li, perdó. Es diu Don't Look Up.
Ah, és vale? Molt bona. Ja té dos o tres anys.
Sí, sí. Imagineu...
Amb el DiCaprio. Amb el Leonardo DiCaprio. És molt bona.
Diu, imagineu que el meteorit és Trump i que el ricatxo de la nau espacial és en Musk o el Tito Jones.
Però és que, a més, hi ha el, com se'n diu, el DiCaprio i hi ha la tia de Los Juegos del Hambre.
Sí.
O sigui, la sèrie està bé. I ens ha quedat enviar la Meryl Streep i no sé quanta gent més. O sigui, és d'aquestes d'un cas d'aquestes...
Una distòpia curiosa, perquè, hòstia, els científics estan explicant que tenim un problema a Houston i la societat no els hi fa ni puto cas.
Al final és brutal.
Sí.
Al final és brutal.
Acabem amb una cosa que és una delícia, que ens la recomana Aiki Mark, no sé com es diu, és Mark, però posa... No és Marc Ludo, sinó Aiki Mark, que és una gent a YouTube que canta a capella i que fa els sons de l'iPhone.
Sí, fan totes les alarmes possibles d'allò, la fan ells. I realment la fan molt bé.
I la
apassionant,
fan
molt bé. Estic ja corrent.
No, però Raül, de veritat.
No dic que no facin bé, però vull dir...
Aquesta habilitat, gent que té aquesta habilitat del perfect, que en diuen el perfect pitch, és gent que té...
Però les ganes d'anar-lo a veure... Les ganes d'anar-lo a veure és el que jo no veig.
És interessant de veure. Ve un vídeo de 5 minuts i fa gràcia.
És curiós, però és que a més, aquests nanos que a més són tots orientals, és que ho fan superbé, de veritat.
Però això és com hi ha un altre grup que es diuen els Pentatònics, que també es dediquen a cantar a capella, que han estat al Sant Jordi.
Però són molt famosos, els Pentatònics.
Superfamosos, que tenen un... O sigui, que ve, tios que venen de Canadà, em sembla que són, i et venen doblant al Sant Jordi. I han cantat amb els Muppets.
Però no crec que sigui fent politonos, vull dir que deuen cantar.
No,
és que ho fan tan bé, Raül, ho fan superbé.
No, ho dubto.
És que a més igual que siguin els politonos de l'iPhone, encara que fossin els de qualsevol cosa, que ho fan molt bé, és que la gràcia que tenen, a més que posen carantones...
Sí, però que... No dic que no, però vull dir que jo, això de perquè alguna cosa... Perquè algú faci alguna cosa molt bé, com anar-lo a veure, jo què sé, potser hi ha gent que es treu la ronya de sota les ungles, que lo flipes, vull dir, i tindrà molt de mèrit. Però home, no m'he d'agut a rubeure, ja està. O sigui, no passa res.
La capella és molt difícil. Si la
no és obligatori. Jo crec que hauríem de començar a ficar en les propostes mosseguis, per exemple, vídeos específics de gatets. Mm. Perquè segur que n'hi han de molt monos.
Sí, i tindríem una audiència que te cagues. Que t'ho dic ara.
Bueno, nois, sí, perquè de les dues coses que porten audiència de debò, l'altra no la podem posar, doncs es queden els gatets. No.
Bueno, alguna vegada en Tomàs va ficar l'àudio, eh? Va ficar algun àudio específic.
No vaig ser jo.
Va ser tu una vegada que vas agafar i en un programa de la primera del primer centenar em vas ficar com a àudio un tros d'àudio d'un artista italià.
Era una pel·lícula. Bueno, era un orgasme.
Un orgasme d'una pel·li porno, d'una actriu de porno italiana.
Era fer com pujava l'audiència, no?
Va ser el capítol més sentit de la temporada. Però, de fet, no cal ni fer-ho. Si només que posis sexe, porno o alguna cosa d'aquestes en el títol, dupliques.
Jo vaig fer una vegada a classe. Tenia els alumnes que parlaven i no hi havia... Jo vaig dir, sexo! I es va quedar tot... Hòstia, tot callant.
Les hormones es van alinear de cop, no?
A veure, oients...
Jo vull recomanar una cosa molt ràpid que estic veient, que és que m'ha vingut ara al cap. Una sèrie d'animació de Netflix, per cert, el que deia abans de ciència-ficció a Apple TV Plus, puc dir el mateix de Netflix amb l'animació. Netflix té unes sèries i coses d'animació brutalíssimes que no te les acabes. És increïble, o sigui, no sé què li ha donat, li ha agafat com la mania de portar bons productes d'animació.
I el mateix amb sèries, diguéssim, de true crime i novel·la negra, tenen la de Shetland, que és fantàstica.
Pues no, digues, Netflix hi ha coses molt guais. I hi ha una sèrie que tothom m'ha parlat molt bé, bueno, llegia molt bones crítiques, que es diu Arcane, que està basada en League of Legends. I jo, com que he jugat un total de 0 minuts al League of Legends i no tinc ni idea del Lorenz i no he llegit mai una línia, no l'estava veient. Però ara estan fent la segona temporada i la gent seguia parlant que a nivell tècnic i tot, i pues, dic, va, la començo a veure ni que sigui per veure. És una puta passada. O sigui, ja et dic, jo no he jugat mai a League of Legends, no sé qui Arcane. És qui, m'és igual, Arcane. Pues Arcane, League of Legends. La sèrie funciona totalment sense, ja dic, sense saber res del joc. Després m'he assabentat que els personatges que surten pues, són com bastant coneguts al joc, però jo sé zero. No la vegis amb fills, Ludo?
Ah, era per si...
No. Clar, no. Quan he dit animació a Netflix, n'hi ha algunes que sí i algunes que no. Aquesta que és no. Un no rotund.
Vale.
Vale? No perquè hi hagi sexe ni res d'això, sinó perquè és molt adulta en els plantejaments que fa, vale. En les decisions dels personatges, en les conseqüències de les coses que fan. Però és guapíssima. I tècnicament és una bogeria. És una bogeria. O sigui, de debò. O sigui, és una, l'animació et quedes flipant. I la història està molt bé. Et dic, és molt adulta. No sé, o sigui, m'estan, ara estic, vaig per la meitat de la segona temporada.
I,
la primera temporada és rodoníssima.
I compte, perquè quan parlem d'IA sempre estem parlant d'IA aplicada doncs, a la programació o coses així. Però compte, perquè el que estan fotent ara els models és bestial. Coca-Cola acaba de treure... L'anunci de Nadal de Coca-Cola està fet a mi ja tot.
Sí, però aquesta sèrie no. Aquesta sèrie crec que és que van estar 6 anys per fer la primera temporada i han estat 3, i això que reaprofites molts assets, per fer la segona. O sigui, aquí també hi ha pasta ficada. Perquè, clar, League of Legends és un joc que genera moltíssims diners. I suposo que al final és una manera d'intentar ampliar la... intentar ampliar la IP pues, per fer, pues, diversificar una miqueta el producte de Riot Games. Però ja et dic, llavors està pensada per funcionar sola, funciona com stand-alone, perfecte, eh? De fet, potser si jugues al joc resulta que no t'agrada tant perquè vés a saber si és respecte al canon del lore, no tinc ni idea, ¿vale? Però ni idea. I, però hòstia, la recomano moltíssim, als que sigueu adults. Guapíssima, de debò, molt, molt xula.
Molt bé, senyors, doncs gràcies a tots.
Ho deixem aquí?
Ho deixem aquí. Recordar-vos que ara, durant un temps, gravarem els dimarts. Cap a les 2 o les 3, depèn de... Però bueno, més o menys...
3:15 és una bona hora.
A veure si podem tots.
Les 2 va millor que 3:15, però bueno, anirem veient setmana a setmana. També si anirem, fa sempre igual, la gent s'avorriria. La...
Sí, començarem entre les 2 i les 3.
Això de saber quina hora matarem, ja, per favor. És molt dels anys 90, això.
S'ha de gamificar el programa.
Sí, totalment. Vinga, adeu-siau a tothom. Ens escoltem la setmana que ve. Adeu.
Adeu.